Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Jornada de nervis per a molts nois i noies, malgrat que els docents, per tranquil·litzar-los, els repeteixen que el curs passat el 97% dels estudiants que es van presentar a les proves de selectivitat les van aprovar. Tots són conscients que l'important no és tant aprovar o no, sinó aconseguir la nota necessària per estudiar el grau que volen fer. La primera generació del batxillerat Lomloe, la mateixa que el 2022 va respondre a les proves PISA i els resultats van fer tremolar els fonaments de la conselleria, s'enfronten des d'avui a aquesta temuda selectivitat. Una edició que es presenta com de transició entre els vells exàmens adaptats al vell currículum i una prova més competencial que no acaba d'arribar i que hauria de cristal·litzar de cara a l'any vinent. Molta sort als quasi bé 42.000 nois i noies que estan d'exàmens fins dijous i que segur trauran molta millor nota que el govern de la Generalitat, que, de nou, ha obtingut un suspens ben gros, en aquest cas pel controvertit i poc transparent nomenament d'Eduard Sallent com a major dels Mossos d'Esquadra. Un nomenament que una jutge de Barcelona ha paralitzat a instàncies de dos sindicats policials. Bona tarda, sóc Carlos Losada i com tots els dimarts avui s'ha reunit el govern en funcions. La portaveu de l'executiu, Patrícia Plaja, ha anunciat que ja està en marxa tota la maquinària administrativa perquè la llei d'amnistia s'apliqui ràpidament a tots els implicats. Menys clara, menys contundent i menys explicativa s'ha mostrat al ser preguntada per la revolcada que la justícia ha donat al govern de la Generalitat amb el cas Sallent. Sergi Tor, bona tarda.
Bona tarda.
Aviam, quina ha estat la resposta de l'executiu català a aquesta revolcada de la justícia?
Doncs davant d'aquest important revés, silenci i nula autocrítica d'una convocatòria viciada ja des del seu inici. Un concurs públic per a major de Mossos d'Esquadra al càrrec suprem, convocat i publicat l'últim dia hàbil abans del 12 de maig, el dia de les eleccions al Parlament. I sempre amb un escollit, el propi Eduard Sallent, amb un objectiu, blindar-lo de cara al nou govern. La mesura cautelar de suspendre el procés deixa en una pèssima situació al govern de Pere Aragonès i el principi d'igualtat a cada regir els processos de contractació pública. Mentre la portaveu del govern, Patrícia Plaja, assegura que no s'ha parlat avui d'aquest tema a la reunió de l'executiu i es remet al recurs d'apel·lació que presentarà la Conselleria d'Interior.
No tinc coneixement de que aquest sigui un tema que s'hagi tractat avui a la reunió de govern i, com li deia, el Departament d'Interior, si no ho ha fet ja, presentarà en breu el recurs d'apel·lació on farà de forma detallada, esgrimirà els arguments jurídics de per què es va prendre en el seu moment la decisió que es va prendre. I a partir d'aquí, res més a afegir.
Recordem que en campanya electoral el socialista Salvador Illa va anunciar que Josep Lluís Trapero seria nomenat a major de Mossos si ell accedia a la presidència de la Generalitat.
I d'altra banda,
Sergi, hi ha preocupació al govern davant la falta de borsa de treball suficient de metges per cobrir les baixes de vacances en molts centres hospitalaris aquest estiu. Això és així, oi?
Sí, la Generalitat es limita a dir que es cobriran les necessitats, però la realitat és que hi haurà el mateix treball en municipis turístics o amb temporers més a repartir entre menys, perquè no es contractaran metges substituts per les vacances dels facultatius entre l'actual mes de juny i el pròxim mes de setembre, aquests 4 mesos. Platja assenyala que altres estius en què treballaven via hores extra complementaven els companys que estaven de vacances, però reconeix que aquest estiu la xifra ja no dona.
Ara no podrà ser així en tots els casos perquè no hi ha una borsa de treball tan àmplia com per substituir de forma automàtica totes aquestes baixes per períodes vacacionals o pel que sigui. Però en tot cas, com deia, l'important és que es garantirà de totes l'atenció a tots els centres en funció del requeriment i la demanda que hi hagi.
Les retallades afectaran des del personal d'administració fins als auxiliars, metges i infermeres, és a dir, a tota l'estructura dels CAP. L'Institut Català de la Salut ho justifica per la falta de pressupostos de la Generalitat d'aquest any, ja que estaven previstos 320 milions d'euros per millorar les condicions dels 52.000 treballadors.
Gràcies, Sergi. Tenim més notícies d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Abans, però, la informació de serveis. Previsió del temps marcada per una setmana de pujada clara de temperatures que tocarà sostre entre divendres i dissabte. Les temperatures se situaran fins i tot uns 6 graus per sobre del que seria habitual per aquesta època de l'any. Seria el primer pic de calor després d'un mes de maig, doncs, que està prou agradable i fins i tot amb molta pluja. Dimecres i dijous s'espera un temps tranquil, els matins farà sol, a les tardes creixeran algunes nuvolades al nord que a tot estirar deixaran algun ruixat aïllat al Pirineu. Divendres s'espera algun ruixat a les comarques del sud i al cap de setmana tornarien les tardes insegures amb ruixats a moltes comarques i temperatures a la baixa. Dia matí més tranquil avui a la xarxa viària. Després de les protestes ahir dels ramaders i d'agricultors, sapiguem com estan les carreteres en aquests instants amb la Sílvia de l'Ama. Bona tarda, Sílvia.
Bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit encara tenim molts problemes cap a la Jonquera arran de l'aixecament de les mobilitzacions dels pagesos. I hem de dir que, per exemple, ja, si seguim des de la Jonquera cap a Barcelona, hi ha un quilòmetre i mig a la Jonquera mateix, i també problemes de 12 quilòmetres i mig, en aquest cas, entre Cabanes i la Jonquera, i una avaria en aquesta APC Gelida. En el cas d'aquests problemes també a la Girona, hem de dir que hi ha la Nacional 2 entre Pont de Molins i Figueres cap a la Jonquera, 4 quilòmetres, i a banda l'àrea metropolitana destaca ja la mobilitat que hi ha a les rondes. Això és tot. Molt bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
4 minuts i 2:15. Et parlo ara d'un nou estudi de l'Hospital Clínic i de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques. Alerta d'un augment dels casos de suïcidi i de demència per la contaminació i atenció al canvi climàtic. Els investigadors recullen totes les evidències que relacionen la pol·lució, l'augment de la temperatura i la salut mental en un gran metanàlisi que te l'explica Lian Ledesma.
En l'estudi liderat pels doctors Joaquim Redua i Eduard Vieta, es demostra que l'escalfament global pot haver augmentat un 5% el nombre de casos de suïcidis i es preveu que aquest augment arribi al 7% en el 2050. L'estudi ho exemplifica amb l'increment de comportaments suïcides i ingressos a hospitals a causa d'aquesta problemàtica. Joaquim Redua explica com s'ha dut a terme la investigació.
Vam reanalitzar els resultats dels estudis que havien mirat la relació entre contaminació i canvi climàtic amb salut mental. Vam incloure 284 estudis, vam reanalitzar totes les dades i vam seleccionar les que tenien més índex de robustesa, que ens podem creure més.
A més, l'estudi relaciona l'exposició a dissolvents o contaminants amb la demència, el deteriorament cognitiu i alguns trastorns mentals i l'exposició de les dones embarassades a partícules contaminants com a incidència a la depressió postpart. Ho detalla de nou Joaquim Redua.
Les dues relacions més robustes va ser entre que la contaminació atmosfèrica s'associava a llarg terme amb un augment del risc de demència, així com també amb depressió postpart en el cas de les dones embarassades i en les persones amb esquizofrènia.
Aquest estudi obre la porta a buscar mesures de prevenció i també crida l'acció contra el canvi climàtic, un cop s'ha demostrat que no sols afecta la salut física, sinó també a la salut mental.
Avui ens fem una pregunta. Els edificis amb pisos turístics perden valor? Ho estem analitzant aquest matí amb els agents de la propietat immobiliària i particulars afectats per aquest fenomen davant la passivitat de les administracions. Ens hem fixat en els veïns de la dreta de l'Eixample de Barcelona, que estan literalment farts de conviure amb els habitatges turístics. I és que, segons les dades de les entitats veïnals, un 30% de tots els blocs del barri estan destinats a lloguer vacacional, amb uns 1.700 apartaments. Molts veïns d'aquí un moment parlarem amb una damnificada, denuncien que la situació de convivència amb els turistes és insostenible i demanen a l'Ajuntament i també a la Generalitat solucions urgents. Les queixes més recurrents, doncs la mala convivència, que provoca problemes de salut amb els habituals dels edificis, dels blocs, tensions també, i a més els pisos, com deia al començament, perden valor dia a dia. Ho he analitzat aquest matí a Herrera en COPE Catalunya i Andorra, Carles Solà, que és portaveu de la SAPI a Catalunya, amb qui ha parlat la Mar Puerto.
Sí, és un fenomen que es produeix a Barcelona i que ara per ara no s'ha detectat a altres ciutats turístiques d'Espanya. Els habitatges es poden devaluar fins a un 25% i la pèrdua de valor escala encara més si hi ha més d'un focus de conflicte en una finca. La ciutat, des de l'any 2016, lluita contra l'oferta il·legal i ens ha parlat del tema el portaveu dels agents de la propietat immobiliària de Catalunya, Carles Sala.
Si estem en un edifici en què ja ha fet la divisió horitzontal, que hi ha tota una sèrie de veïns, que aquests veïns, la seva residència habitual, des del punt de vista de que qui el vol comprar, si vol comprar per anar-hi a viure-hi, bueno, els nostres agents immobiliaris a vegades ens comenten doncs que hi ha alguna operació que fins i tot cau, que no es realitza, perquè si hi ha pisos turístics, doncs d'entrada ja hi ha la prevenció del soroll, de maletes amunt i avall, de gent canviant constantment en l'edifici, no?
Però s'està fent bé per part de les administracions. Sala admet que en el seu moment es van cometre alguns errors.
Jo crec que la norma que es va dictar setembre de 2023, jo diria que va faltar molt escoltar a diferents actors importants en aquest sector, especialment doncs, els municipis, però també el sector professional. És veritat que en aquells mesos i en base a l'aprovació de la Llei de Vivienda hi ha molts propietaris que buscaven doncs, alternatives i que s'havia disparat doncs, la concessió d'autoritzacions per destinar habitatges a lloguer turístic. En la línia de que no han estat escoltats els municipis, doncs aquí es va cometre un error i tractar a tots els municipis per igual per mi és un altre error important de la norma.
Per tant, una problemàtica que fa que els veïns no puguin més, Carlos.
I ara puc saludar a la senyora Alba. Alba, molt bona tarda.
Bona tarda.
Ella és presidenta de la comunitat de propietaris del número 42 del carrer Burg de Barcelona i és un edifici que està afectat per alguns pisos turístics. Concretament, quants i des de quan?
Són dos pisos turístics que tenen aquesta assabentatge no licència de l'Ajuntament de Barcelona des del 2012. I són aquells assabentats que es donaven simplement amb una cèdula d'habitabilitat i paguen 270 euros. I aquestes assabentats són indefinits per vida, no tenen limitació en el temps. Per tant, quan nosaltres ens queixem del soroll, que ja dic, des dels check-ins que es fan a les dues de la matinada, com la gent que ve normalment, amb certa alegria turística lícita, el que et deia, és lícit no? que la gent vagi contenta, però el que no és lícit és que estiguin dins de pisos, en blocs, on la gent fa una vida quotidiana d'aixecar-se, o perquè és gran, o perquè treballa, s'aixeca al dematí, a la nit necessita dormir, etc. Tot això no està contemplat, ni per part de les institucions, ni per part d'aquestes grans organitzacions de turisme. Clar. El segon tema és, ja tenen un segon tema, que és la inseguretat. O sigui, el que deia, en un moment determinat saludes a la Maria i dius hola, com estàs? En aquest cas no, et pugen individus o individues carregats de caixes de cervesa, marihuana, tota la que vulguis, vull dir, amb una vida, doncs, que potser, no dic que sigui legal, és lícita també, sí, sí, sí. Però que no correspon a un lloc on tu, quan després a la nit truques a l'Ajuntament, l'Ajuntament el que fa és trucar a l'agència i l'agència envia algú al cap de dues o tres hores. I la Guàrdia Urbana ja ni es presenta.
Clar. I vosaltres heu parlat amb els propietaris del pis en concret, perquè suposo que aquests pisos deuen estar en mans d'una...
Hi va haver un tema de mediació fa un temps, perquè això, clar, jo aquest pis... vaig comprar-lo fa 7 anys, però els llogaters que hi havia abans tots marxaven per lo mateix. Yeah. Perquè, clar, el propietari els deia, si no els interessa, vagi sant. Vull dir, van marxar amargats. Clar. I clar, jo a mi ningú em va dir res, perquè en aquells moments no era necessari tindre, quan tu compraves un pis, l'acte de la comunitat de propietaris en l'hora d'escriturar, i clar, jo tu preguntes que, ah, sí, no, tot molt bé, molt tranquil, clar, la gent, uns paràtres m'entén, clar, quan jo vaig arribar i vaig començar a viure això, i després a l'altre pis hi havia una noia llogatera que estava embarassada, que ara ja no sé on està, però que al cap de 5 mesos d'embaràs va tindre que marxar a Valls perquè el metge li va dir si estàs aquí amb aquests nervis, amb aquest soroll i aquest problema que tens, no pariràs.
Vull dir que els propietaris dels pisos, en certa manera, es desentenen de la problemàtica, no?
Sí, clar, perquè tenen una llicència indefinida. Llavors, ells, mentre es posin aquello de los decibelios que ho tenen apagat, mentre el hi ha els de los decibelios i tal, és de l'únic que es preocupen, que hi hagi els decibelios, que, a més, avui en dia els Mossos en diuen que això no serveix de res. Perquè, clar, a mi que hi hagi un soroll allà que una gent estigui xerrant amb una cervesa a les 4 de la matinada rient sense fer festa com a tal, a mi no em deixa dormir igualment.
I, el pis
i a mi em provoca una inseguretat igualment.
Alba, gent... m'imagino que a més el pis que tu tens i el dels altres, podríem dir, propietaris o veïns de l'immoble va perdent valor, no? Un bloc de pisos amb llogaters conflictius o pisos turístics, no?
Perdona, que no t'entens ara...
No, que el pis va perdent valor, el pis teu, per exemple...
Clar, això és el tercer tema. O sigui, aquí hi ha molts de temes, perquè el tema del turisme avui en dia a Barcelona, és un, com a tot arreu, és un tema transversal, que afecta a que no hi ha lloguers de pisos, afecta a la gentrificació, afecta a molts temes. Però un del tema vital per nosaltres és que el meu pis, en aquests moments, si jo vaig comprar, posa per cas, per 400.000 euros, avui en dia les immobiliàries només me les gestionen per 300.000 o 350 o no me'l volen gestionar. El pis de dalt, que és el mateix, me mateix 70 metres o exactament que el meu i està dalt, com que té una distància, que estan guanyant 70 o 80 mil euros l'any, aquest pis val 1 milió d'euros. Imagina't tu, estic castigada. O sigui, a més és un càstig. Però a més, per tota la comunitat, eh? Tota la comunitat perd valor.
Clar. I a més, Alba, m'explicaves fora de micròfon que també aquesta tensió, aquests nervis, aquest patiment provoca problemes de salut.
Exacte. Al CAP, al centre de salut de la dreta d'Eixample, un dels dos, el Roger de Flor, ens ha vingut a dins que, a l'associació de veïns, que hi ha un increment de tensió i de problemes de la gent, que és que no pot entendre com no hi ha ningú que posi fil a l'agulla amb el tema. És a dir, està afectant a la salut de la gent que vivim, dels ciutadans, dels pocs ciutadans, que cada vegada són menys, de la dreta de l'Eixample. Llavors, això és un tema que ara, en aquests moments, que s'està fent una normativa a l'Ajuntament, l'Ajuntament n'ha de ser molt conscient de que prefereix cuidar els seus ciutadans o cuidar el caix dels turistes.
En fi, Alba, gràcies per exposar-nos la teva situació, la d'aquest bloc de pisos aquí al carrer Bruc 42. Esperem que la normativa municipal doncs endureixi aquestes actuacions. Podríem dir que no estan dins de la legalitat permesa i, sobretot, si hi ha turistes, doncs que siguin respectuosos amb el descans de la resta de veïns. Alba, gràcies, bona tarda i fins a una altra ocasió.
Moltes gràcies. Adéu a vosaltres.
Doncs que tingui molta sort l'Alba i tots els veïns d'aquest bloc, concretament el carrer Burg 42, un dels molts blocs afectats a la ciutat de Barcelona i també crec que d'altres punts de Catalunya per aquest fenomen dels pisos turístics, alguns dels quals estan completament descontrolats. T'explico ara que 221 lladres multireincidents especialitzats en furts i robatoris a vies ràpides de Catalunya han estat enxampats pels Mossos d'Esquadra entre gener de 2023 i el primer trimestre d'aquest 2024. La policia autonòmica apunta que l'alliberament de peatges ha provocat un increment del 17% dels fets delictius a les autopistes. De cara a l'estiu, els Mossos tenen a punt un dispositiu per a l'autopista P7, la C58 i la C33, que són les vies ràpides preferides pels lladres. Les explicacions dels Mossos les ha sentit la Yolanda Canales.
I dos són els mètodes que utilitzen fonamentalment els lladres. D'una banda, estem parlant dels que recorren enganys, com rodes punxades o falsos policies, o estratègies de descuit per a cometre furts i robatoris. I després està l'activitat dels teloners, les organitzacions que fan robatoris de mercaderies a camions. Pel que fa al perfil d'aquests grups, són majoritàriament homes, residents a Catalunya, multireincidents i molt especialitzats en els delictes que perpetren. Segons els Mossos, no acostumen a ser violents. I coincidint amb l'època d'estiu, amb l'arribada de turistes que utilitzen autopistes com l'AP7, els Mossos activaran dispositius amb drons, helicòpters i controls específics per aturar aquest fenomen. Ho explica la inspectora Elena Martínez, sotscap de la Divisió de Trànsit.
Saturació és presència a la xarxa viària, tant dels efectius que conformen la Comissaria General de Mobilitat com de totes aquelles de tots aquells efectius de les regions policials que composen el territori català, ja siguin les ABPs o fins i tot les ARROs, BRIMOS i qualsevol altre indicatiu que pugui participar en aquest dispositiu.
Recentment, la policia ha desarticulat un grup criminal especialitzat en robatoris de càrregues de camions estacionats a vies ràpides de la zona metropolitana i al sud de Girona. En aquest sentit, el sotinspector Ivan Clotet, cap de la Unitat Operativa de Mobilitat, diu que no dubtaven a utilitzar la violència per fugir.
En els desplaçaments que realitzen per les autopistes ho feien de forma amb conducció totalment temerària, a més de 200 km per hora, i per evitar ser detinguts no dubtaven en xocar contra els vehicles policials que els seguien, intentar treure'ls de la pista, tot això per protegir la seva fugida i les furgonetes carregades de material que portaven.
L'any passat es van registrar 3.900 fets delictius d'aquesta mena. Ha assegurat Clotet també que en els primers mesos d'enguany se n'han comptabilitzat prop de 1.000.
I la Policia Nacional ha detingut a la comarca d'Osona 14 integrants d'una organització criminal dedicada a les estafes a través del mètode del fill amb dificultats, que consistia que els delinqüents es feien passar pels fills de les víctimes per posteriorment demanar-los diners. La investigació comença a través de la recepció de nombroses denúncies de víctimes distribuïdes per tot Espanya en què manifestaven que havien patit l'estafa. L'organització contactava mitjançant l'aplicació de missatgeria instantània WhatsApp amb les diferents víctimes fingint que els seus fills els deien que tenien el telèfon mòbil trencat o sense funcionar i sol·licitaven una transferència bancària al·ludint a diferents problemes de caràcter urgent. Van aconseguir ni més ni menys que uns 30.000 euros. Anem ara fins Girona. L'alcalde de la CUP, Lluc Salellas, ha expropiat 17 places d'aparcament a la Guàrdia Civil amb l'excusa de complir amb el Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible de Girona, que estableix que l'aparcament ha d'estar destinat 100% a l'ús públic. L'alcalde Salellas actua via decret en aquesta ofensiva de l'extrema esquerra per boicotejar a la Guàrdia Civil.
L'alcalde treu pit d'aquesta decisió que ha anunciat a bombo i plateret en un vídeo que ha publicat a les xarxes socials i on explica que ha eliminat aquestes places d'aparcament reservades per a la Guàrdia Civil, que li ha dit no a l'Institut Armat perquè siguin per als veïns i per a les veïnes.
Eren places fins ara destinades per a la Guàrdia Civil, però el que ha fet el govern de l'Ajuntament de Girona és dir que no, aquestes places han de ser pels veïns i les veïnes. I a més, el que hem decidit és que 5 d'aquestes 7 places siguin per persones amb mobilitat reduïda, perquè hem de garantir el dret a l'accessibilitat de totes i tots.
Segons l'alcalde, es tracta d'una petita mesura, però que els veïns de Montilivi agrairan perquè s'avança cap a una ciutat més accessible, i és que es crearan 5 places per a persones amb mobilitat reduïda. Segons l'Ajuntament, l'únic que fa és complir amb el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Girona, que estableix que l'aparcament en qüestió d'Emili Graït ha de ser d'ús públic en la seva totalitat. El portaveu del grup municipal del PP, Jaume Barall, lamenta que l'equip de govern s'excusi en la legalitat per a perseguir i intentar expulsar la Guàrdia Civil.
El que fan és excusar-se en la legalitat per perseguir i acusar a la Guàrdia Civil en aquest cas. Els independentistes i el govern de la ciutat de Girona no busca res més que l'expulsió de la Guàrdia Civil de Catalunya. I mentre nosaltres tinguem alguna cosa a dir, mentre nosaltres siguem aquí, no ho permetrem.
L'aparcament en qüestió està situat entre el carrer d'Emili Graït, el riu Unyà i els jardins de la Font del Bou. Té 140 places i d'aquestes, 17 estaven reservades per a la Guàrdia Civil.
Gràcies, Yolanda. Fem ara una pausa per publicitat i després et dono detalls de 4 resolucions judicials que avalen augmentar les hores de castellà a diferents escoles de Catalunya. Serà d'aquí un parell de minuts.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Lo recuerdas?
¡Viva España! ¡Viva Fuentevilla!
Ah, sí, sí, es Iniesta cuando ganó España la Euro a Italia en 2012.
Quedan 10 días para volver a vivir la emoción de una Eurocopa en COPE. Con Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño y el mejor equipo de la radio deportiva. La Eurocopa 2024 en tiempo de juego y el partidazo de COPE. Los números uno del deporte. Los números uno de la emoción.
Si te encanta correr, si te encanta cuidar de tu familia, si te encanta tu casa, Foxy Tornado Azul con sus 3 capas, 1 kilo de papel de cocina y sus vórtices superabsorbentes es la solución para cada una de tus pasiones. Foxy, siempre a tu lado.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Somos los 3 compañeros de Luis, de Repuestos Reinsa. Nos dijo que si le tocaban los 130 millones del bote especial de Euromillones, montaba un taller propio y nos hacía jefes a los 3. Ha tocado aquí en el polígono y Luis lleva 3 días riéndose sin parar. Confiamos en él, pero claro, esa risa mosquea.
El viernes 7 de junio, bote especial de 130 millones de euros. Euromillones. Y cumple todo aquello que siempre dices, si te dejas a risa floja.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¡Ay! ¡Uy! ¡Oh!
¿Cuándo te duele?
¿Flogo qué?
Flogoprofen con etofenamato es eficaz contra el dolor y la inflamación en músculos y articulaciones. En gel y spray a partir de 12 años. De Chiesi. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Com et deia fa uns minuts, dues resolucions del TSJ, dues més del Suprem, han avalat que s'imparteixi en castellà, a més de l'assignatura de llengua, una o unes àrees, matèries o assignatures addicionals que puguin ser considerades com a principals en centres educatius de Barcelona. En tres casos es confirmen les mesures ja concedides i en el quart cas s'accepta la demanda d'una família d'un municipi del Maresme.
En el cas de l'Escola del Maresme, els jutges diuen que el projecte lingüístic del centre ja inclou que s'aplica el sistema d'immersió lingüística en català, de tal forma que la presència de la llengua castellana fora de l'assignatura pròpia és residual i insuficient. Per això creuen que s'han d'adoptar mesures per a garantir el dret de l'alumne a rebre més educació en castellà. I això passa per donar en aquesta llengua una o unes àrees o assignatures considerades troncals. El tribunal dona al director un mes perquè l'informi de les mesures que ha pres per a aquest compleixi la sentència. Però l'alt tribunal també ha confirmat les mesures cautelars que s'estaven aplicant a una escola que pertany al Consorci d'Educació de Barcelona. En aquest cas, l'alumne en qüestió fa les matemàtiques en castellà. I a aquestes dues sentències s'ha d'afegir dues més del Tribunal Suprem, que ha rebutjat recursos de la Generalitat on s'acusava als jutges del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de separar-se deliberadament de la jurisprudència. Per la presidenta de l'Assemblea per una Escola Bilingüe, Ana Losada, es tracta d'un triomf important.
El más relevante de estos autos es uno de medidas cautelares que supondrá que el curso 2024-25 habrá un nuevo centro en el que un grupo clase tendrá asignaturas troncales en catalán y en castellano. Nos felicitamos de este nuevo triunfo a nivel judicial, pero estamos deseando de que tengamos un gobierno en España que haga posible que esto ocurra en todos los centros sin que las familias ni las asociaciones tengamos que hacer el trabajo que le corresponde a nuestros responsables políticos.
I mentre el govern rep aquests clatellots judicials que qüestionen el sistema d'immersió lingüística, el que ha fet l'executiu és demanar una rectificació pública a l'informe del Comitè de Peticions del Parlament Europeu sobre el sistema d'immersió lingüística de les escoles, que hi veu disfuncions, i demana un tracte equivalent de català i castellà.
Aquest dimarts ens hem fixat en un fenomen molt difícil de quantificar com són les sectes, i més ara que els seus gurús han trobat a les xarxes socials i les noves tecnologies plataformes a través de les quals publicitar-se i arribar a un major nombre de persones és possible i molt fàcil. Al mateix temps, actuar des de les xarxes també dificulta molt monitoritzar tota la seva activitat. Cada cop hi ha menys sectes, podríem dir esotèriques, religioses o tancades. Ara fan fortuna les de la manipulació econòmica, d'inversions o pseudoemocionals. Arrere en COPE Catalunya i Andorra hem escoltat el testimoni de la Victòria, que va caure en una secta de santeria, com li ha explicat el Ricard Álvarez.
De fet, les dues nebodes de la Victòria, de 12 i 13 anys. En la santeria, els adeptes veneren els orixes, que són deïtats o entitats espirituals associades amb forces de la naturalesa i aspectes de la vida humana. Els creients de la santeria realitzen rituals, cerimònies i ofrenes per guanyar el favor dels orixes i aconseguir protecció, orientació i ajuda en els aspectes de la seva vida. La Victòria ens ha explicat com van començar a sospitar que alguna cosa passava amb les seves nebodes.
Empiezas a ver cosas extrañas en sus comportamientos. Por ejemplo, la mayor tenía, le encantaban los perros y empiezas a ver que ella los trata con una indiferencia porque en la santería hacen sacrificios con animales, toman su propia sangre, en la iniciación toman la sangre, etcétera, porque de pronto ya con los animales es con una indiferencia, incluso con un poco de rechazo, sí.
Sí, les víctimes es van aïllant de tota la resta de la seva família i també dels amics, i en aquest cas porten a terme rituals que poden posar fins i tot en risc la seva vida.
No se relacionan y además, o sea, existe un riesgo para la salud, o sea, las niñas, aparte de que están súper delgadas, los bebajes que los hacen tomar en la santería, ya ha habido casos de niños que han muerto, o sea, niños en urgencias, porque les hacen tomar unos bebajes, aparte de la sangre, unas hierbas tóxicas para la salud, y todo eso está sin controlar.
Hores d'ara, els familiars i amics només els queda fer-ho visible, i és per això que han decidit crear una associació.
Hemos creado una asociación de víctimas de santería. Somos muchísima gente detrás de esto, y lo único que hacemos es visualizarlo, porque no se puede hacer nada. O sea, ya conozco un montón de casos de niños de 8 años, de todas las edades, 16, conoces ya gente que les está pasando muchísimos y bueno, y luego gente que está muy enferma y que ya no se encuentran ni con, la mayoría es que ni denuncian, porque no se encuentran luego ya ni con ganas para denunciar.
Molts advocats insisteixen en demanar una reforma del Codi Penal per acabar amb la impunitat, establint penes per l'engany coercitiu que aquestes organitzacions exerceixen sobre les persones. Altres països, com França, Bèlgica o Alemanya, ja existeixen observatoris i lleis més contundents contra els grups sectaris, demostrant que és possible abordar aquesta qüestió amb èxit.
Y ahora podemos hablar con el señor Juancho Domínguez, que es el presidente de Red UNE, esa red de prevención sectaria. Juancho, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Estamos hablando hoy de sectas aquí en COPE, Cataluña y Andorra, de la importancia que tienen, del peligrosas que son. Y en España, Juancho, pues aún se interpreta, creo, el sectarismo pues como una comunidad, digamos, de orden religioso, filosófica, esotérica, una cosa cerrada hacia el fundamentalismo. Pero, a ver, hay otras derivadas que han cogido mucha importancia en los últimos años, ¿verdad, Juancho?
Sí, podríamos un poco casi resumir de las sectas, de las que la gente aún entiende e interpreta, podemos decir, los años 60, 70, 80 del siglo pasado, a las del siglo XXI, que podemos hablar ya de grupos coercitivos. Ahí entra un auténtico compendio de todo tipo de grupos vamos a ir relacionados con los círculos religiosos, pero, por ejemplo, inversión piramidal, grupos relacionados con las pseudoterapias, con el pseudoterismo, inclusive a nivel político, etcétera. Es inmenso. Ese es el quid de la cuestión en el momento actual.
Claro. La pandemia, me imagino, y el uso importante de las redes sociales durante ese tiempo, esos dos años de estar de confinamiento, pues disparó quizá el número de estos grupos de manipulación, que se han aprovechado pues bueno, de la incertidumbre emocional que se ha vivido y de las inseguridades que hay ahora mismo. ¿Va por aquí el camino, Juancho? ¿Es este
pues sí,
peligro?
Exactamente. De hecho, mira, nada más, ayer mismo tuvimos tres llamadas, parece mentira, tres llamadas relacionadas con, fundamentalmente, con de familiares que van arrastrando una situación desde la época, vamos a decir, que parece que es aleja, pero muy, muy cercana del tema del COVID. Sí. Personas que en un momento dado, bueno, pues planteaban o tenían la idea que las vacunas no eran buenas, pero todo ese tipo de conspiraciones y tal. Bueno, ese tipo de conspiraciones, alguien pensaba que habían surgido en ese momento. No. Había grupos que ya llevaban sus lustros, pero sus décadas también detrás de ese tipo de, vamos a decir, de paranoias. Lo que ocurrió es que a raíz del tema del COVID, bueno, pues se relanzó como un auténtico, iba a decir, cohete. Entonces, ¿qué ocurre? Que bueno, que a partir de entonces hay una cuestión que es básica e importante, es que cualquier persona de cualquier índole, da igual el nivel académico, etcétera, puede ser proclive a tener un tipo, vamos a decir, de comunicación, de relación, de algo con un grupo sectario coercitivo.
Claro.
¿Cómo? ¿De qué manera? Desde su propio móvil, no da igual. Uno puede estar en Barcelona, el otra persona puede estar en Sevilla y puede estar en el grupo, si, imaginemos, en Washington, en Chile o donde sea. Entonces, cualquier persona ya conecta con cualquier grupo, de cualquier índole, en cualquier lugar del mundo y en cualquier hora.
Este tipo de sectas en Cataluña, tenemos, hay muchas sectas afianzadas en Cataluña. Juancho, ¿tenéis datos concretos de la comunidad catalana, vosotros? Desde
pues ahí, fundamentalmente, en el ámbito de Cataluña hay de todo, como se dice, y de todo y para todo. Pero ya digo que lo fundamentalmente es que gran parte de los grupos que puede haber en Cataluña, como otros lugares del Estado, están muy relacionados con las redes sociales. Cualquier
claro.
grupo, cualquier índole, cualquier personaje, cualquier gurú, cualquier lo que sea, tiene sus redes sociales, y aparte de sus redes sociales, tiene sus acólitos y sus seguidores. Sí. Es importante, por ejemplo, que se sepa que en Cataluña, a principios de julio, va a haber un congreso internacional sobre las derivas sectarias, que bueno, pues de hecho vamos a ir mucha gente de toda España y también de gran parte del mundo, que ahí va a ser el epicentro de lo que se mueve a nivel internacional.
Claro.
Y de hecho, también una cuestión importante, que se sepa que ya se va a constituir un observatorio permanente sobre las derivas sectarias a nivel de Europa.
El hecho de moverse últimamente todo este tema, como tú decías ahora, a través de redes sociales, me imagino que dificulta mucho, bueno, pues la localización y el control de estos grupos, y luego también para los familiares, saber cómo ayudar a las víctimas, ¿no?, para salir de esta situación.
Ya, bueno, tiene ahí la paradoja que tiene es que cualquier grupo que quiera publicitarse, está en una red social está, tiene una página web y tal, con lo cual en principio ya sabemos quién, cómo detectar y cómo y tenerlo en el radar. Luego, eso sí, luego hay grupos, como dicen algunos, el cliente y la madre, que no están en ninguna red social, pero sí que es difícil, ¿no? Yeah. Pero también hay una máxima importante que la gente sepa, que cuando alguien está en conexión con un grupo de estas características, la primera de canto es que no informe a su círculo más cercano, con lo cual pues estamos un poco como ciegos. Claro. Entonces es importante, bueno, pues poder saber a dónde iba, cómo iba, con quién iba, por qué iba, qué fue algo que pudo detonar, que cambiara drásticamente.
Encontrar pistas, claro.
Exactamente, y a partir de ahí, con auténticas pistas, vas uniendo y vas viendo por dónde va el tema, y bueno, y ahí es cuando asesoramos y ayudamos a las familias.
Muy bien, Juanse, ya para finalizar, ¿estáis luchando para que todo este sector de las sectas sea considerada, tipificado como delito en el Código Penal? ¿Cómo está este camino?
Bueno, pues mira, el camino en principio va súper bien. De hecho, hace 2 semanas ya, el artículo 515, apartado 3, que llevaba 30 años ahí muerto de risa, pues ya en el Código Penal, lo que es la alteración de la personalidad, ya hay una primera jurisprudencia, y en el caso concreto, lo que estamos comentando, la tipificación de la presunción constitutiva, pues yo creo que ya en julio, pues puedo ya la primera noticia, yo me imagino que la segunda quincena iremos a Madrid y entregaremos cerca de 300.000 firmas para que sea tipificado el Código Penal. Con lo cual, cualquier grupo, de cualquier desaprensivo, pues se lo va a tener que mirar muy bien al espejo cuando alguien quiera manipular a cualquier persona en cualquier índole.
Muy bien, Juancho. Daría para muchísimo más el tema de las sectas, estas sectas tan peligrosas que hay hoy en día ya por las redes sociales, pero en radio también el tiempo es ahora y hemos de finalizar esta entrevista. Juancho Domínguez, presidente de Retune, esta red de prevención sectaria. Juancho, gracias, buenas tardes y muchísimas suerte, ¿eh?
Igualmente a vosotros, gracias.
Entrem a la recta final del migdia, COPE Catalunya i Andorra, sintonia d'esports. Joan Ballori, benvingut, bona tarda.
Hola, Carlos, bona tarda.
Que ara ressona els ecos d'ahir del fitxatge de Mbappé pel Real Madrid, eh?
Sí, confirmat el fitxatge de Mbappé pel Real Madrid per les 5 properes temporades. D'aquí a uns minuts al programa passarem per París i també analitzarem aquesta notícia des de Madrid amb el company Roberto Morales de l'agència EFE. Estem pendents d'una entrevista que ha concedit Joan Laporta, el president del Barça, a Barça One, mitjà del club. Ja ha estat enregistrada, pot aparèixer en qualsevol moment. Aquí Laporta ha de valorar, entre moltes d'altres coses, la destitució de Xavi i el fitxatge de Hansi Flick. La selecció espanyola de futbol que viatja a Badajoz aquesta tarda per jugar demà partit de preparació de cara a l'Eurocopa davant d'Andorra. La selecció espanyola femenina juga aquesta nit a Tenerife contra Dinamarca. Si guanya, estarà classificada per l'Eurocopa del 2025. I en tennis, a Roland Garros, estem pendents, avui jornada de quarts de final, sobretot pendents del partit d'Alcaraz, que jugarà al torn del vespre, no abans de 8:45 del vespre, contra el grec Tsitsipas.
Molt bé, doncs molta sort per Carlitos Alcaraz. Nosaltres ho deixem aquí. Bon programa, Joan. Que
gràcies, fins ara.
Continua però la informació aquí a COPE Catalunya i Andorra. Com cada dia que estona, Pilar García Muñiz et segueix explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé i que tinguis molt bona tarda. Adéu-siau.